La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi, queste onde nel mare. Questo rumore che rompe il silenzio. Questo silenzio così duro da raccontare.
9 minuts que passen de les 12, poques vegades. Joan Trias, hola, bon dia de nou.
Bon dia de nou.
El teatre serveix d'una reflexió interior, no?, tan pura com la que podem veure aquests dies. I, de fet, si no m'equivoco, fins al pròxim 12 de gener, al Teatre Acadèmia de Barcelona, desplegant, tu, que d'això en saps molt, una força i un talent
brutals,
magistrals, brutals, no?, amb aquestes actuacions de l'Alicia González, de la Caral Casasalles i de l'Anabel Totosaus.
Doncs sí, Marcel, l'origen del món que ens capfica en els interiors quotidians de l'existència, en el com som fora de casa, però sobretot en el com som a dins quan ens despullem de judicis aliens. En quins rols assumim amb aquells que ens cuiden i sobretot amb els que cuidem com a família, com a un tot absolut. Però sobretot ens capfica en una de les grans preocupacions d'aquest segle, la depressió, més enllà de qualsevol qüestió típica i tòpica, en el seu àmbit més existencialista. Qui sóc? Cap on vaig? De què serveix tot plegat? Són dubtes d'aquest text amb cert regust a comèdia i tan, tan, tan personal de la seva autora, Lucía Calamaro. Un frigorífic, una rentadora o una pica serveixen de pretext per transportar-nos a una ficció dura on hi conviuen realitats amagades.
Doncs avui, per parlar-ne de tot plegat, podem saludar a aquesta hora als estudis de Ràdio Estel a la Caral Casasalles. Què tal, Caral? Com estàs?
Hola, bon dia. Estic molt bé, moltes gràcies per haver-me convidat.
No, gràcies a tu per estar aquí amb nosaltres. Què és l'origen del món, Caral? De què ens parla aquesta història a tres? Que Déu-n'hi-do, o sigui, la radiografia que ens ha fet el Trias, no, Joan? Jo crec que s'ajusta molt, no?
S'ajusta molt, ho ha fet molt bé.
Espero.
Ho ha fet molt bé, ho has fet molt bé, sí.
Gràcies, Caral.
A veure, són tres dones d'una família, l'àvia, la filla i la mare, i parla de l'origen del món com a la dona. Nosaltres sortim de la dona, que és qui pareix. Aleshores, a partir d'aquí, doncs, s'expliquen les trames de tres dones d'una mateixa generació, que l'obra tota l'estona va explicant molt, a part de la depressió i com conviu la depressió en aquesta família i com la viu cadascuna d'elles. A part d'això, també el llinatge, no?, de l'àvia, que té dels seus avantpassats, i l'àvia que, i la mare que té de l'àvia i la filla que té de la mare, no? O sigui, aquesta cosa de l'origen, d'on anem nosaltres, de on anem i què tenim darrere, no?, una mica.
Mira, Mercè, ja començo amb les meves historietes d'Abuelo de Cebolleta. Quan vam presentar l'obra, els hi vaig fer una pregunta que no se'm va acabar d'entendre del tot. Avui intentaré que se m'acabi d'entendre del tot, que era...
Perdona, tu te recordes, Caral,
sí,
de la pregunta?
I no me'n recordo exactament del que va dir, però me'n recordo que estàvem a la roda de premsa i tots vam fer... Ens ho pots explicar una mica?
Ja està el Trias per aquí.
Que us respongui el Fernando, no?
Exacte. Que el tenim aquí molt calladet.
Com ho ha dit Fernando.
Exacte.
I els hi preguntava, clar, és una obra que ens parla, com deia la Caral, de generacions, de tres generacions, no? I els hi preguntava a totes tres, avui a la Caral, si això els connecta també amb les altres generacions, si la Caral, per exemple, entén més ara a la seva mare i a la seva àvia.
Sí, ara ho has explicat superbé.
Gràcies.
Molt bé. Sí, la veritat és que sí, clar, quan fas d'actriu o quan vas d'espectador a veure una obra de teatre, és xulo perquè et pots posar el cos, sent actriu, encarnes a un personatge, però també comparteixes, no?, diàriament els assajos i en la funció, en la repetició, moments amb altres personatges que no són els teus i empatitzes i els arribes a entendre, perquè fas treballs de taula amb les actrius. A més, amb aquestes dues xerrem molt, sobretot amb l'Anabel, s'ha de dir. Xerrem molt. Aleshores, clar, arribes a entendre i cada actriu justifica el personatge, faci el que faci. Per tant, sí, clar, per mi la fortuna de dedicar-me a ser actriu és que aprenc cada dia una mica més de l'ésser humà i del per què actua de certes maneres, no? I això crec que és un dels privilegis que jo tinc.
Que té l'ofici, no?
Que té l'ofici, que és preciós, que és aprendre de l'ésser humà, de la vida, i que hi ha moltes coses per descobrir i que el judici, doncs tots en tenim, no? Però quan et va caient el tel del judici és superbonic.
Doncs tota la raó, Trias. Jo crec que és un text... De fet, avui aquest matí m'ho deies, no? Perquè jo et preguntava, perquè és un text que desprèn aquesta visió tan personal de la Lucia, no? Calamaro. De fet, tu m'ho explicaves, Joan, que el mateix director, en un principi, no? Calamaro era reticent a portar l'obra a Barcelona i et deia, però per què?
Sí,
no?
Sí, sí,
i et deies,
sí.
Home... Claríssim,
deia,
no?
Deia el Guido, no? Que li costava molt que Lucia Calamaro volgués fer l'obra a Barcelona.
Bueno, perquè l'altre dia vam fer un col·loqui amb ella i la vam poder conèixer. I clar, jo vaig entendre moltes coses de l'obra, perquè ella, coneixent-la una mica i veient la seva, una mica tot el que ens va plantejar de filosofia de teatre, de vida... I veient-la ella també, ella en algun moment també havia fet el paper de l'àvia. I vam entendre perfectament.
Per què,
sí,
no?
Sí, el per què. I des d'on... Bueno, sí, sí. És que sí, Fer, que tu també hi eres. Sí, sí. Sí. O sigui, es va entendre perfectament. Una persona amb les coses molt clares i molt explosiva i molt forta, molt intel·ligent, però entenc que li costés desprendre's de la seva obra perquè és algo molt íntim. Ella va tenir depressió, ella ho explica. Aleshores, és algo que parteix molt, molt, molt d'ella i que ha fet durant molt temps i que, tal com parlava, jo no la conec, només la conec d'aquell dia, però si passa hores i hores i hores amb els seus textos i amb les seves intèrprets i amb el teatre, aleshores és algo una mica obsessiu, com tots els que ens dediquem a aquest ofici, perquè jo també ho soc, però... però sí que és veritat que aleshores, si és personal i a sobre ets una mica obsessiu, costa desprendre't de coses teves
sí.
I coses tan personals. És que és una obra que és personal. Hi ha moltes trames i trametes, a part de la depressió, que són molt complicades de desxifrar. A mi, en el fons, m'agrada que hi hagi misteri, però aquí n'hi ha molt de misteri.
Són moltes trames i trametes. Com que no vull explicar res, i jo et poso la punteta, diguem, i tu expliques fins on vulguis, però com, per exemple, la història que explica el teu personatge amb el tiet. Que, clar,
hosti,
quedes allà, no?
Bueno, perquè és el que et dic, és, ella té una manera d'escriure molt peculiar, i a la vegada parla... Crec que el monòleg que tinc jo, que parlo del meu oncle Francisco, que no podem desvetllar gaires coses, però sí que és veritat que és una crítica a una burgesia determinada, bastant ferotge. I clar, tu estàs parlant d'una obra que en principi el tema principal és la depressió, i jo al principi faig d'una nena més innocent i de cop explico una cosa molt dura, no?
És una obra que et va deixant com punyaladetes bastant heavy.
Sí, et deixa punyalades de realitats fortes i te les planta a la cara. Per això crec que és una comèdia, però és una comèdia a vegades molt negra. I la gent a vegades no sap si ha de riure o no, perquè cada X escenes et va sorprenent l'autora i el públic va dir ara això on ho poso, vale, vale.
Clar, que on ho guardo, no? El públic
exacte,
és on
sí.
Ho guardo. I de fet en Joan també m'explicava sobretot el joc dels silencis, no? Que hi ha en l'obra, que és importantíssim i que és un joc, no, Caral, que amb les teves companyes heu d'equilibrar molt bé. Perquè aquest silenci, que és com una part participativa, que el públic també forma part del teatre, no? Això també entra en joc, no?
Oh, i tant.
Com es viu des de l'escenari?
A veure, jo crec que encara, és a dir, hem assajat, hem estrenat, però encara l'estem descobrint.
Clar.
Jo crec que és una obra que
clar.
És infinita. O sigui, totes ho són, eh? Quan arriba el públic, tu estrenes i el públic és un personatge més, com tu has dit, no? Aleshores, hi ha un temps on aquesta connexió amb el públic vas descobrint encara més coses, però en aquest encara més. O sigui, el dissabte vam descobrir coses que a l'estrena no havíem descobert. I això té una part de molt xulo com a intèrpret, perquè vol dir que és infinit. I sí que és veritat que regular els silencis amb el públic, segons com també hi ha una part d'incomoditat, segons els que estàs dient, sí... Perquè, bueno, és que passem molt d'un cantó a l'altre i encara estem desxifrant. I a vegades sí que jo veig cares del públic que és com, vale, ara ho han de pair tot això.
Clar.
Respectem-ho.
Hi va haver moments, Mercè, i Caral, que veient l'obra vaig haver de tancar els ulls.
Sí?
Sí. Sí, 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 perquè és el que deia la Caral. Perquè
a on ho guardo, no? On ho porto?
Són punyeteres, tant elles tres com l'acadèmia en general, eh? Perquè sí, t'ho venen com a comèdia, sí, és prou comèdia, però és dura.
És dura, sí.
És dura a nassos, i aquest dolor te l'has de saber subministrar també com a públic. I no sé si això també ho tant des de l'escenari, per tant l'obra va canviant dia rere dia.
Sí, canvia, i és que la gent reacciona molt diferent. En el monòleg del Francisco a vegades la gent pues, fa i a vegades és silenci absolut, i penso, bueno, doncs assumeix que hi ha això i que volen escoltar-ho des d'un altre lloc, i sí que és veritat que hi ha dolor. Passa que aquest dolor es gestiona... que hi ha molta ironia i hi ha molta condescendència a vegades en els personatges. I aquesta condescendència, per exemple, quan arriba l'àvia, és com un punt de... Vale, és una alliberació com a públic, perquè pot riure...
Clar, jo amb l'àvia vaig riure molt.
Exacte.
Molt.
Perquè, i a més, que el que et passa és que tu empatitzes, reconeixes molt aquest personatge, no? Els altres tenen altres coses, jo crec. Doncs com que hi empatitzes, pots riure molt amb aquest personatge. Però en el fons és d'una condescendència que quan acaba l'àvia, dius... Fa mal, també. Perquè aquesta condescendència, aquesta manera... I també entens que l'àvia tampoc sap com tractar... el dolor de la seva filla ni la seva pròpia soledat. Crec que l'obra parla molt sobre la soledat. I els tres personatges estan molt sols. I crec que la soledat és algo que a tots ens acaba tocant una mica. A mi em toca com a cara la soledat, no? Vull dir que és un concepte que és...
Home, que és universal.
És universal.
Caral, totalment.
I això, vulguis o no, per això hi ha aquest dolor constant, perquè crec que els tres personatges... ja soledat tota l'estona.
Clar, dèiem, no?, que l'obra L'origen del món, que podreu veure al Teatre Acadèmia fins al 12 de gener, pilota una mica amb aquest tema de la depressió, no?, que ara des de tots els punts de vista, des de tots els llocs necessaris, també des del món de la cultura, no? Ho dic perquè, clar, en el teu cas, abans ho parlàvem amb el Trias, no?, t'has llançat aquesta pregunta sí. fora micro i et deia, Caral, tu vas fer públic en la presentació, no?, sí. Que tens una persona molt pròxima amb depressió...
Sí.
I no sé si això, et volíem preguntar avui, t'ha fet viure tot d'una manera més intensa, no? O al revés, t'ha ajudat a comprendre encara més l'obra, eh?
Doncs, sí, és la meva mare, de fet ho vaig dir a la roda de premsa i ella ho sap, em va donar permís per dir-ho, per tant, doncs, per això ho puc explicar. A veure, per mi ha sigut intens, primer... per un cantó molt bonic, perquè crec que quan has viscut una cosa tens ganes de que la gent... I saps que molta gent, que és un dels mals d'aquest segle, no, la depressió, per tant és important que se'n parli, i això ja em feia molt feliç, poder participar en una obra que es parlés d'això, no? I que pogués ajudar a reflexionar a qui sigui que vingués. Per mi el teatre té aquest sentit, no?, directe. I per un altre cantó... sí, he passat moments difícils, sobretot amb el segon acte. Amb el primer acte, aquesta nena innocent que no entén la seva mare i que no sap com ha de fer les coses, però que la va seguint, que la cuida, que la protegeix, que li diu com ha de fer les coses i li contesta, encara. Després, quan li faig de terapeuta... Ai, estic explicant moltes coses, bueno, és una...
No, és que clar,
faig moltes coses.
El que fa la cara és molt bèstia.
Faig moltes coses.
Fa de filla, no?
De filla més petita, filla... més innocent, que faig com el meu clown més innocent que tinc. I després, la filla mateixa li fa de terapeuta, la filla petita, que faig un altre personatge, però no em canvio de vestuari ni res, em poso una cosa que no direm, i llavors... faig de terapeuta, no? I sí que és veritat que la filla li canvia el rol, no? Fa de terapeuta i l'ajuda. I ella veu, té detectat quan està malament, quan tal, i l'ajuda i fa de terapeuta. I ja amb això m'hi sentia molt identificada. I després, al segon acte, sí que és veritat que jo, la filla és una mica més gran, és més adolescent, i aquí és on ella sent una impotència, no? Arriba a verbalitzar, és que la meva mare no em veu, no em pot veure, no? Jo la miro, però és que no em parla, només està amb ella, no? I explica tot el seu drama. I aquí sí que em va costar una mica més, perquè tot i que la meva mare és meravellosa, m'estima, m'adora, he tingut èpoques que algunes frases de les que jo dic al text m'han passat i jo les podria verbalitzar, no? Aleshores sí que va haver un moment als assajos que jo vaig parlar amb l'ajudant de direcció perquè tenia com un petit bloqueig. També perquè és difícil, perquè en principi l'obra és... teníem molt al cap que és una comèdia i jo de cop veia que havia de fer un drama, i a vegades també això costa com d'entendre, no? De dir, ara aquí jo què he de fer, saps? Això també. Però quan vaig assumir que era així, que era preciós, que fos així, i que al teatre pues, hi ha diferents moments, doncs... bueno, aquí va ser quan els hi vaig dir, bueno, doncs potser un dia me l'he de passar plorant, que surti la Caral perquè després pugui aparèixer el personatge, no? Jo intento no treballar amb les meves coses íntimes, perquè crec que com a intèrprets ens hem de protegir, no? Mm. És a dir, pues, jo què sé, si ho deixes amb algú i de cop estàs fent un personatge que ho deixes amb algú, pues que no et vingui la cara de la persona. No cal, perquè ens hem de protegir. Però sí que és veritat que si t'han passat certes coses, tens una saviesa de vida. Doncs a mi, jo no volia que em vingués la cara de la meva mare, volia que em vingués la cara de l'Alícia, perquè és el que ha de fer el personatge, no? I és la meva mare en aquell moment, no és la meva. Però sí que hi ha una saviesa, lògicament.
Una de les coses molt potents de l'obra és que quan parla de la Caral, de l'Alícia, de l'Anabel, parla també dels personatges que porten el mateix nom que elles.
Sí. És clar, veritat,
clar.
Això.
Clar, això encara feia més...
Ostres, clar.
Exacte.
Clar, fa...
Caral, no sé què...
Què? Clar, vull dir, és que és directe, no?
És directe, és un impuls directe. A mi, a l'inici, això... Clar, encara arriba més directament, sí. I llavors encara t'afecta més i t'has de protegir una mica més. Però... amb l'Alícia em feia molta gràcia, perquè quan li faig de terapeuta, li dic, Alícia, a l'inici jo me'n venia a riure a mi mateixa. T'ho estic dient a tu, Alícia. Tot bé? Em segueixes? De terapeuta. Re, no sé. Sí.
Fernando és... riu. No parlarà, però ara està rient.
Està això encantat d'estar aquí, ell, el Fernando. Bueno, jo he de dir que el Guido a mi no em coneixia. Aleshores, la Mary i el Fer... van dir el meu nom i és gràcies a ells que estic en aquesta producció i els hi agraeixo.
Nomenaves l'Alícia. Caral, llegíem en una entrevista precisament a l'Alícia González Lá a l'any 2020, o sigui, redundem 4 anys enrere, i ella deia, fa falta fer teatre perquè és aliment per l'ànima i per la salut mental.
Sí, totalment d'acord amb l'Alícia. És així, vull dir, el teatre, encara que sigui una comèdia que no parli d'un tema de salut mental, però que parli, segur que hi ha algú que et connecta, que et fa desconnectar, que et fa... El teatre ens fa oxigenar, i només compartir un espai amb gent és un ritual, crec. Si comparteixes una hora i mitja, en el nostre cas 2 hores, amb tot de gent que no coneixes, però estàs en silenci i escoltes. I crec que això és una cosa que necessitem molt en aquesta societat avui en dia. Escoltar en comunitat.
Déu-n'hi-do. No, no, jo estic ja com si... Sí, sí.
Caral. M'estic posant molt intensa, no?
No, però... És que, clar, Joan, jo li he dit només d'entrar, la setmana passada va venir l'Albert Prat i li deia, sí. Caral, clar, és que mira, Elling, no? Que també era una obra que girava al voltant de la salut mental, però no era això ben bé, el que jo, o sigui, m'he entès perfectament el que tu deies, Caral, que és el teatre en general, però que també que és una obra d'aquelles, no?, que arriba al cor del públic totalment. Sí. Escolta... Com va anar l'estrena? Perquè, si no m'equivoco, va ser precisament el dia de Santa Llúcia, no? Que va ser divendres passat.
Sí, sí.
Com va ser aquest primer dia, no? D'aquesta presa de contacte amb el públic, el que dèiem.
Doncs, a veure, el dia abans vam fer una prèvia i sí que és veritat que és una obra molt complicada, són 2 hores i l'Alícia i jo estem les 2 hores.
Són 2 hores?
Sí, i l'Alícia i jo estem les 2 hores a l'escenari. Ella ha fet la seva evolució molt complicada del personatge, sí. I jo fent molts personatges en moltes coses a la vegada. I havíem fet només un passe en públic el dia abans. Aleshores, crec que necessitem una mica més que vingui la gent. Vam estar anar tranquil·les, la vam disfrutar, i crec que va haver-hi uns silencis que parlaven per si sols a la sala, i això va ser superbonic. I sí, que fos Santa Lucía, pues és molt divertit, perquè, clar, ella, la dramaturga es diu Lucía, i jo hi ha un moment... que, bueno, que faig una cosa amb una nevera, que tenim una nevera, i vaig dir Santa Lucía, fer-li un homenatge a ella i que era Santa Lucía. O sigui, doncs això. L'estrena va anar bé, va anar bé. Jo crec que igualment ens falta una mica de...
Que deies que passin els dies.
Que passin
no?
els dies i més contacte amb el públic. Clar. Però va anar molt bé.
Una obra, ara ho parlàvem, a tres, amb tres actriuasses sobre l'escenari i on es nomena el personatge i és constantment el personatge d'un home que mai hi surt.
Mai. És el pare absent, no? I crec que està bé aquesta aposta tant de la Lucía com del propi Guido i de nosaltres, que també vam dir hem de reforçar una mica això perquè passa bastant.
Per tant, una obra a tres, amb tres actrius i escrita per una dona. Potser que fa falta, no?, la visió femenina al teatre, també.
Sí, la necessitem. La necessitem. I més, ostres, hi ha tanta gent amb talent de certes edats que no té feina perquè és dona i té... Primer perquè és molt difícil, eh?, aquest ofici, i les que ens hi podem dedicar de moment, no sé quan durarà la ratxa, doncs som privilegiades. Però necessitem, perquè, o sigui, Annabel Tutusaus és una actriu meravellosa que fa més musicals que text, i jo sempre li dic, ets meravellosa fent musicals, però podies fer l'obra de text que volguessis, no? També tenim un país que tendeix molt a posar les persones en un lloc concret, perquè és un país molt petit, i crec que podem fer més coses de les que ens deixen. Per tant, necessitem autores que parlin de problemàtiques de dones, com en aquest cas l'origen del món, de diferents edats, i això, que es mogui una mica. Tot el sector teatre.
Ara m'ho has remarcat, a les edats, hi ha edatisme en el món del teatre, sobretot en les dones?
Sí, jo tinc l'esperança que cada cop n'hi hagi menys, perquè està canviant tot una mica, però sí que n'hi ha. Jo ara en tinc 40 i, bueno, sempre em donen coses de més jove, aleshores tinc com una esperança de vida diferent a la mitjana, que tampoc en tinc molt, però és així. Però independentment d'això, doncs, entrem en por, o sigui, amb por de dir, jo en tinc 40, estic tenint la ratxa més bona de la meva vida des de fa 3 anys o 4 en el sector teatral, des de que vaig fer Fàtima, però sempre hi ha un punt que no saps ben bé quan et durarà.
Què passarà,
tinc,
no?
Perquè en tinc 40.
Yeah.
I és un rotllo que vivim en aquesta por de... Perquè jo crec que ells tenen la por de l'ofici, que és complicat, doncs poden no tenir feina, no?, com a actors, homes, però nosaltres vivim amb el pes de l'edat. I encara que estiguin canviant cosetes, és un rotllo que haguem de tenir aquesta por. No és just.
Yo escribiré, se voy porque cerco un mundo diverso, con stelle al neon e un poco d'universo, e mi sento un eroe.
Jo, Joan, si m'ho permets, és que jo estava pensant, clar, jo amb els presents de Nadal i pensava que quin goig, no?, poder regalar teatre, per exemple, i ara l'obra...
Si us plau,
no?,
regaleu teatre.
Clar.
Si us plau.
Sí, veniu. Acompanyeu-nos per Nadal.
Teniu actuació? Com teniu aquestes dades? O sigui, us coincideix o no, Caral? Perquè això també deu ser... especial, el Fernando. Jo vaig apuntant, Fernando, encara que no parlis, jo
faig
com el no?
M'encanta, ho fas molt bé, molt guai.
Actueu? Us toca Nadal o no, Caral? Sí,
sí,
eh? El dia de Nadal és? Sí, Fernando, va.
Ah. Ai,
ara.
Ah.
Hem aquí tota l'estona, pobra.
Home.
Sí, hi ha funció Nadal, 25 dimecres i dijous 26, Sant Esteve.
Sí.
I l'1 de gener també.
I l'1 també.
I el 6 de gener també. Sí.
I és especial actuar aquests dies, Caral, o no? O sigui, per tu és especial, o...
Sí, és diferent, o sigui, lògicament, perquè
el públic,
perquè
primer, no,
el públic tothom està una mica empatxat, o sigui, tot és una realitat molt diferent a la que normalment fa en funció, no?
Sí.
Però sí, ara jo feia 2 o 3 anys que no em tocava, i també és guai, que no et toqui, vull dir, tenir feina després i el Nadal tenir com aquest. A mi m'agraden els Nadals, t'he de dir, els meus nebots, la meva família.
Clar.
Aleshores hi ha algú que el 26, la festa grossa a casa meva, que és quasi com Cap d'Any, que estem amb més germanes fins les tantes, aleshores aquest any no podré, no? I em fa una mica de pena. Però bueno, és bonic poder estar a l'escenari en aquestes dates, explicant aquesta història que és necessària.
Una altra família.
Exacte.
Mira, ja que tenim el Fernando aquí, ja que ens ha tratat a parlar al micròfon i ja que va dient, per favor. Jo explico tot, Fer. I ja que tenim no només al cap de premsa de la Sala Aquitània, sinó a Aquitània 1,
Acadèmia,
sinó també un... sinó també el seu programador, un dels seus programadors, hi ha una actriu. Jo vull iniciar un petit debat aquí, que crec que m'agradarà molt escoltar-lo. Fernando, a favor de les sales amb multiprogramació o en contra?
Ostres, a favor o en contra? Jo, en principi, amb l'experiència que tenim a l'Acadèmia, estaria en contra, però perquè crec que no només és que el públic pugui entrar a la sala i veure un espectacle i que hi hagi unes actrius en aquest cas, sinó que al final hi ha tota una feina darrere, que és dels escenògrafs, dels tècnics que estan allà, sobretot, que al final els estàs traient hores de vida fora de la feina, i no sé si sempre la multiprogramació en sales com la nostra almenys assegura que és la millor possibilitat per veure una obra i per rebre-la. Perquè bueno, els muntatges són complicats, es necessita un temps, els focus estan, la il·luminació està feta per cada obra, llavors combinar això és complicat. Jo crec que fer una obra que ja costa, no? Poder fer costa teatre, fer-ne una i fer-la bé i intentar que duri el que hagi de durar i que això, la sala no sigui com un cinema en el sentit de vinga, de 4 a 6, de 7 a 8, vinga, fora, entreu més, jo crec que això també es cuida una mica la gent que hi treballa, però el teatre en general.
Sí, jo estaria bastant a favor, del que...
No, clar, li preguntava, perquè i ara anem cap a la Gral, perquè sempre que preguntem, escolta, què passa en el món del teatre català? Que hi ha moltes obres, que hi ha pocs espais, sempre acaba sortint la multiprogramació, i és algú que no us afavoreix gaire, els intèrprets.
No, és que és complicat, és que el sistema teatral és molt difícil en aquest país, perquè és molt petit, hi ha poca feina, hi ha pocs espais i són molts amb talent, vull dir que es barregen moltes coses. Però sí que és veritat que potser si poguéssim fer més gires de les obres de teatre, els intèrprets pues, viurien més i no hauríem d'estar pues, en tres sales diferents durant un any, no? Perquè aleshores aquesta feina a nosaltres ens allargaria més i podíem estar de gira amb una obra. El problema d'això és que a vegades pues, no hi ha gires o les gires se les queda no sé qui. És molt complicat. Però jo estic... Bueno, el que ha dit el Fer, jo ja estic super d'acord que al final, ostres, hem de fer productes amb qualitat d'ofici. No hem de fer productes per al preu d'entrada. És a dir, que tu pots tenir una multisala, no? Bueno, amb diverses programacions... i que no hi hagi una qualitat d'ofici al que ha dit ell, no? De l'escenògraf, del de so, del de llums... De... I crec que el teatre el fem totes. O sigui, el fa el de so, jo, el Sergi, les músiques que ha posat... Jo hi ha músiques que m'ajuden a anar emocionalment a certs llocs. I això és superimportant. Aleshores, si hi ha el temps i la dedicació per fer això, és diferent, perquè una obra és ofici. I intervenen moltes peces, no només el director, dramaturga, intèrprets, que som les cares més visibles, sinó hi ha una feina darrere de gent amb molt d'ofici i molta qualitat que és molt important.
Sí, Fernando?
Totalment d'acord.
Pròxims projectes que teniu ara? Fernando, també, eh?
Ah, bueno.
Parla tu.
Doncs nosaltres ara a l'acadèmia estem centrats en l'origen del món fins al 12 de gener i després tenim a partir ara, crec que és el 22, la nova obra de la companyia 42 quilòmetres, que la dirigeix l'Israel Solà.
Sí.
Que també el coneixes moltíssim. Sí. I també tracta un tema que és la violència vicària, però des d'un lloc que en aquest cas no és una comèdia, perquè seria complicat, això, però també des d'una fantasia i bueno, crear diferents capes i diferents mons en escena, bastant, bastant especial. L'estem assajant ara.
Mm. I què? I la Caral, què farà? Ja... Pot dir o no?
Sí, sí que es pot dir. Jo ara acabo el 12 a l'acadèmia i començo assajos a principis de febrer d'una cosa que faig a la sala Fleihart, que dirigeix el Xavi Ricard, que es diu La viatgera, i que l'Anna Barrachina i jo som les dues un mano a mano.
Uau, amb la Barrachina.
Sí, ja se'm fa molta il·lusió, perquè som molt, molt, molt amigues.
Que bé.
Sí,
això, que bé. És, molt... això és un regal,
Ens ha fet un regal el Xavi Ricard, que a més vam coincidir... És bonic, perquè els tres vam coincidir a Una gossa en un descampat, de la Clàudia Sadó, una obra que va dirigir el Sergi Balbel a la Beckett, i ens vam fer molt família. I aleshores va rebre aquest text de la Gemma Rodríguez, que es diu La viatgera, i ens ho va dir a mi, a l'Anna. Hi haurà una altra persona també, que encara no se sap qui és, però bueno, l'Anna i jo fem bastant mano a mano. És una comèdia, també.
Doncs escolta, ja vindreu, no, Trias? Ja vindreu, home. Caral, explicant-ho.
Home, sí, l'Anna i jo som molt divertides, sisplau. Ja ho veureu. Vindrem aquí i us muntarem una mica de xou.
Va, hem d'acomiadar la Queralt Casasayas, també el Fernando Soya. Ens han vingut a parlar d'aquest origen del món que podeu veure al Teatre Acadèmic. Acadèmia de Barcelona fins al pròxim 12 de gener. Però tries, hem triat una cançó, l'has triat tu concretament.
Sí, jo crec que,
no? que pot encaixar.
Que encaixava molt bé amb l'obra de la que estàvem parlant i és aquest Vanishing Act de Lou Reed.
Doncs, bueno, ara l'escoltarem, eh? Però, què tal, que és que clar, és que ara em fa greu trepitjar-lo tot. Bones festes, eh? Que no us hem dit adéu.
Caral. Bones festes.
Bueno, que vagi molt bé. Aneu al teatre.
Veniu al teatre, veniu al teatre.
Que vagi molt bé, gràcies.
Adéu, gràcies.
Tries, gràcies. Va, ens deixem una mica, l'escoltem una miqueta, Lou Reed.
Never look over your back. It must be nice to disappear. Float into a mist where the young lady on your arm looking for a kiss.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 2 del migdia tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. Una hora amb entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia en valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Si em toquen els 200.000 euros de la grossa de cap d'any, penso comprar-me...
Para. Però si ja ens ha tocat.
Oh, sí?
Cada cop que compres un bitllet, ajudes a millorar la vida de la gent que necessita.
31 de desembre, sorteig de la grossa de cap d'any. Tu juga que juga.
Que això toca que toca.
Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
Les últimes notícies, avançaments dels programes, el Santoral, les enquestes, els concursos... Exprimeix Ràdio Estel tant com vulguis a les xarxes socials. Si vols saber-ho tot, nosaltres estem en tot. Busca'ns, connectarem amb tu.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Jo mateix em gravo el separador de la meva pròpia secció. Aquí comença. Vet aquí.
Vinga, va, que un dia més aquí al matí a Ràdio Estel tenim a la Bet Bardagí, el Bet aquí, i avui...
Bon dia, què tal?
Com estàs?
Bé.
Bon dia, tot el dia. Avui amb una saga especial, Bet aquí.
Una saga que èpica, evidentment. Avui seguim amb la saga especial que estem fent sobre el doblatge, però parlant farem una metasaga. Partirem d'un tall que té un temps, però que crec que tots ens hi sentirem identificats. Dale.
No puedo ver Goku en castellano. O sea, que digo, no me mola.
Ah, tu l'has viscut en català.
El meu...
Corpetit, no és Piccolo.
I diuen Tanoca, mitja merda.
I el fill de Tortuga no és el duende, com és?
El duende Tortuga, tio, no me jodas.
Digue'm que eres fan, Mercè, de Bola de Drac, perquè home, si no, jo m'aixeco i me'n vaig a fer coses millors.
No cal que marxis, perquè et fan incondicional.
Que sí.
De les, dels primers capítols.
I a tu et passaria igual que els Estopa, no?
Per favor.
Què és això de duende Tortuga? És que, clar, és veritat. Duende
sí,
Tortuga.
Sí, duende Tortuga.
A mi em fa mal la panxa, només escoltar-ho.
Piccolo.
Bueno, espera, espera, no t'avancis, clar, és que ara veuràs. Jo frisava per veure el capítol cada dia amb el meu bocata, al davant, juntament amb el Magnum, PI, Private Investigator.
Per favor.
Eren les meves dues sèries fetitxes de la infància. Doncs ara fa 40 anys que es va emetre el primer episodi de la sèrie, TV3. Crec que alguns aspectes de la sèrie no han envellit gaire bé, però igualment avui ha vingut a parlar-nos de la traducció catalana de... Hem vingut, perdó, a parlar, que aquestes hores...
Bueno,
no...
escolta, queda bé això així. Hem vingut a parlar-vos.
Hem vingut a parlar-vos...
M'agrada, sí.
Doncs compres. Hem vingut a parlar-vos de la traducció catalana de Bola de Drac. Tu sabies que en català, valencià, euskera i gallec els personatges tenien noms diferents moltes vegades?
O sigui, com vols dir? Que la...
Mira, per exemple... No, és que ara flipa. La sèrie en japonès es deia Dragon Ball. ¿Vale? ¿Qué li passa
no,
al José?
No, el nostre tècnic, el José, que ella ha vist la versió en gallec. Per tant,
tu has vist la versió en gallec. Bueno, mira, Dragon Ball era el nom originari, ¿vale? En castellà, en japonès li posaven el nom en anglès. En català deien Bola de Drac, en espanyol, en castellà, dèiem Bola de Dragón, que a mi ja em comença a sonar raro, amb euskera, Dragó i Bola. Dragó i Bola.
Dragó i Bola.
En valencià, Bola de Drac, i en gallec, Es Boles Màgiques. Ho he dit bé, José? Ei, Es Boles Màgiques. En Goku no canviava, era universal, però, per exemple, en Cor Petit, nosaltres dèiem Cor Petit, doncs en japonès era Piccolo. En castellà van respectar-li el Piccolo. En valencià era Cor Menut Júnior. Què et sembla? I en euskera, Satan Biots Chiqui.
Ah, chiqui.
A mi em sona a japonès. Satan Biots Chiqui. Es veu que és basc.
Però un moment, i aquest Piccolo Cor Petit, o sigui, aquesta distorsió...
Ja veig que els japonesos es van posar molt universals ja des de l'inici, perquè Piccolo em sona italià, però bueno. Tu saps qui era en Muten Roshi? Que a mi sona rus, això.
Muten Roshi no el tinc.
Era el Follet Tortuga!
No!
T'ho juro, era el Follet Tortuga. En castellà, Duende Tortuga, com deien els Estopa. En gallec, José, corregeix-me, eh? Mestre Muten Roshi. Com ho veus, José? No. Fa cara d'acceptar-nos pulpo.
Clar, ell és el que ha escoltat sempre.
Clar,
no?
en euskera, Iratzo Dordoca, i al valencià, Geni Tortuga.
M'agrada.
M'agrada molt el Geni Tortuga.
Geni Tortuga, aquest t'ho compro.
Sí. Doncs mira, Kamehame, el típic cop d'efecte que tenien, no tenia traducció, però he trobat que una possible traducció literal seria Gran Ona de la Corrent Tortuga. Però en tots els idiomes es va mantenir el Kamehame. Jo ho agraeixo perquè, per favor, fes-ho amb mi. Intentem fer el Gran Ona de Corrent Tortuga. Va. Gran Ona de Corrent Tortuga! No us dic, m'has deixat sola? Només he fet el gest, la marrana. M'ha deixat sola aquí. Vols escoltar...
Fusió!
Exacte. Oh, m'havia oblidat del Fusió.
Veus? Clar, és que això és... Part de la nostra infància.
Vols escoltar la veu original del Son Goku en japonès?
Per favor.
Vinga, som-hi.
Aquest és el Tortuga.
No em diguis que a l'euskera el Piccolo... Satan Biots Chiqui. És que a mi em cola. A mi m'agrada molt això. Doncs bé, segons explicava fa dos dies la Clara Caraltó al programa La Selva de 3CAT, la traducció al català de Bola de Drac es va fer a partir de la francesa, no de la japonesa, perquè faltaven traductors japonesos pels voltants, no en tenien pel barri. I per seguir parlant d'això, del doblatge en català i de les seves traduccions, avui tenim al telèfon a un dels artífecs del compte Doblatge Català de X, antigament Twitter. Francesc, com estàs?
Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
Home, només faltaria. Escolta, vosaltres comenceu a les vostres comptes d'Instagram i de Twitter amb una frase molt contundent, que és: demanem a les plataformes poder consumir films i sèries en català fora de la clandestinitat, pagant una quota com tothom. Aquest és el destacat que teniu i que poden llegir més de 40.000 seguidors. Com va la cosa? Sí, com va la batalla? Us fan cas o què?
Doncs bé, és una batalla diària, no? Perquè al final la qüestió és aquesta, no? Apropar les novetats que diàriament o setmanalment arriben a les plataformes en llengua catalana, i d'això venim des de fa ja gairebé 5 anys.
Déu-n'hi-do. Hem avançat, no? Potser una miqueta per això.
Sí, hem avançat. Els últims 2 anys i escaig la cosa ha fet un canvi a positiu.
Hem de dir, doblatge en català al compte d'usuari. La veritat, Francesc, no és perquè ara tu estiguis en antena, però sou tot un referent.
Sí, vull totalment.
Dir, tot el que pengeu doncs ens manté també estar una mica al dia de tot el que passa al doblatge en català. Per tant, feina que us agraïm moltíssim, Francesc. Dit això, ara que parlàvem de Bola de Drac, tu eres seguidor de Bola de Drac?
Jo vaig ser seguidor, sí, sí.
Sí, eh? En català o en castellà?
En català. De fet, ara els estic tornant a mirar, els capítols.
Val.
Ara els estàs tornant a mirar?
Clar, des del 3CAT, no?, que els han tornat a tirar.
I què tal? Creus que em vagis bé o què?
En alguns aspectes, més que en altres.
Estaríem d'acord, però l'estàs gaudint igual, no?, suposo.
Sí, totalment, com el primer dia.
Escolta, una pregunta. Suposo que ja fa temps que sí que tenim a Catalunya traductors del japonès al català. Us consta o com està aquest tema en les traduccions del doblatge?
Segons tinc entès, sí que el nombre de traductors ha anat en augment. Tampoc et sabria dir una xifra exacta, però només cal veure tota l'arribada dels nous productes d'anime que van venir amb el nou Super 3.
Exacte.
Llavors, tot és gràcies també a la feina dels traductors, evidentment.
Doncs mira, t'ho lligo amb una pregunta que tenia, que és l'anime. Veig que és un gran aliat del doblatge en català, perquè TV3 ha sigut sempre una molt bona plataforma per a aquest tipus de ficció. Em sembla que acabem d'estrenar, si no fa poc o ja, la nova temporada del Detectiu Conan.
Sí, són una nova remesa de capítols de la temporada 27, si no vaig errat, i sí, també. El cas del Detectiu Conan és un cas especial perquè després del japonès, de la versió original, la versió en català és l'idioma amb més capítols doblats de tot el món. Llavors també arrossega moltes matxes, el Detectiu Conan.
Home, aquí tenim una bona baza, no? Perquè realment així és una manera que ens facin cas, potser també, des de les plataformes. Sí,
com que va per... Són mecanismes diferents, no?, el tema del Detectiu Conan, que va directament a TV3 o a 3CAT. Però sí.
Escolta, i repassant l'Instagram de doblatge en català, jo he notat que, sobretot, almenys pel que pengeu o destaqueu, es doblen al català pel·lícules de caire familiar o infantils. És així?
És així. L'última, per exemple, és Baiana 2.
Per exemple, exacte. Però llavors el cinema, com si diguéssim que no és d'anime, anem coixos d'aquí encara amb el doblatge en català o com va el tema? Hi ha molta diferència entre el cinema familiar o infantil amb el doblatge en català que amb el cine en general?
El terme del cinema és bastant complex, perquè sí que anem bastant al dia amb les pel·lícules infantils, amb el fet de doblar pel·lícules infantils. Cinema familiar també estem bastant al dia, però hi ha una franja d'edat, de target, que anem bastant coixos, que és el cinema per joves, cinema per adolescents, que és el que mou més masses, o fins i tot la majoria de cinema comercial, per dir-ho així, no? Vam citar, per exemple, Gladiator 2, que també s'ha doblat al català, però la majoria de pel·lícules de caire més comercial costa molt que arribin als cinemes.
Clar, o sigui, si jo vull anar a veure el Verdi una pel·lícula de... Bueno, el Verdi no, perquè seria versió original, però alguna pel·lícula de cinema iranià, clar, em costarà molt trobar-la doblada al català, oi?
Costarà bastant, sí. Uh-huh. Ja no sigui pel fet de que no s'arribi a doblar, sinó també pel... que tot i que si s'arribés a doblar, hi ha aquí un altre problema afegit, que és el tema de la programació de les sessions en català, si són en bones hores, mals horaris, que també és una altra qüestió que no ajuda gaire.
Clar, això és veritat. No, el no ser pel·lícula, segurament menys streaming, no? Tenen una altra estètica, com si diguéssim, horària, perquè no és per públic en general.
Però igualment aquesta tendència també afecta a la majoria de pel·lícules que arriben en català. Per exemple, amb Baiana, que es va estrenar un parell de setmanes, la baixada de sessions, la disminució de sessions, ha sigut bastant bestial i costa bastant trobar una sessió en un horari decent a Barcelona, per dir-ho així. Costa bastant.
Tota la raó,
sí,
Francesc.
És veritat.
Francesc, una curiositat. Com neix doblatge en català? Com neix el vostre compte d'usuari a X?
Doncs mira, la veritat és que jo vaig arribar més tard a l'equip de doblatge en català, però tot ve, pel que m'han explicat i pel que puc constatar, tot ve arran de la pandèmia, de finals del 19, que la pandèmia va ser potser l'espai on tothom es va adonar que la manera de consumir... Clar, tothom estava a casa i teníem molt a mà el comandament a distància, però clar, va ser en aquell moment que ens vam adonar tots plegats que, ostres, a les plataformes no hi ha tot el contingut que s'ha doblat al català. Llavors d'aquí també va néixer tot.
Clar. Va, escolta, mira, et llegiré un titular que diu: el cinema en català s'apropa al milió d'espectadors en el millor any des del 2003. Aquest és un titular de 3CAT de l'11 de novembre, no fa gaire. Això ho hem de llegir com una gran millora o com una petita passa? Tu com ho llegiries, tots Francesc?
Home, tots són millores i tots són petites passes, no?, al final. I més en aquest any concret, on d'aquest milió d'espectadors, la majoria han vingut gràcies a les produccions de Casa en Flames i el 47.
I el 47.
Però si tirem, per exemple, 20 anys enrere, en aquesta xifra del 2003, per exemple, la tendència era totalment inversa. Els espectadors en català anaven a veure cinema doblat al català.
D'acord. Clar, o sigui, clar, jo hem d'agafar una miqueta amb pinces i saber exactament què és el que ha sigut subtitulat en català o doblat al català o originàriament ja rodat en català. Evidentment, això engloba moltes coses. Escolta, una pregunta. Encara existeix el pirateig? O sigui, a nivell de voler consumir ficció en català, existeix el pirateig?
Jo crec que continua existint, però ja no tant de manera abundant com fins ara, perquè al final la voluntat que hem pogut veure des de, per exemple, a l'1 de juny del 2023, que és quan es va presentar el conveni aquest entre el Departament de Cultura i la Corporació Catalana per incorporar els doblatges catalans existents a les plataformes, això també ajuda a apropar-les, no?, a la gent i que les tinguin més en disponibilitat. Llavors això ajudaria o aniria bé que anés en detriment del pirateig, però és una cosa que nosaltres des de doblatge en català no promocionem en cap cas.
Mm-hmm. Clar, clar. Clar, això és interessant, Francesc, què és el que promocioneu, no? Quina seria aquesta lluita, no?, que haurien de tenir, o les prioritats pel que fa al doblatge català ara mateix? Francesc, quines haurien de ser?
La primera seria seguir reivindicant el doblatge en català com una eina de normalització lingüística essencial aquí a casa nostra. Ara estava escoltant el tall que heu posat d'Estopa. Crec que ells dos són l'exemple perfecte del que arriba el que ha arribat a ser la normalització lingüística en un cas en concret com pot ser Bola de Drac, no? Però si parlem de l'activisme en pro doblatge en català, doncs vindria a ser reivindicar-lo sempre anant a veure les pel·lícules la primera setmana als cinemes, perquè després el nombre de sessions baixa, i fer coneixedors a l'audiència de que tenim contingut en català molt a l'abast a les plataformes, que no cal anar-lo a buscar al submón de l'internet.
Exacte, clar. Suposo que per això també seguir-vos a vosaltres és una bona manera d'estar al dia, estar actualitzats en quant a què es pot veure en català en les noves estrenes, no? Perquè esteu constantment actualitzant, com si diguéssim, l'agenda cinematogràfica en català.
Clar, en aquest sentit, tenim la sort que a partir de que vam arribar, per dir-ho així d'alguna manera, això ha donat també moltes ales a que apareguessin nous creadors de contingut, nous activistes a les xarxes, com per exemple pot ser Des del Sofà o Goethe, que fan ara, que tenen les seves respectives bases on són actualitzades diàriament i aproven les incorporacions de les pel·lícules o sèries en català a les plataformes.
Francesc, és allò que no està doblat al català encara i que tu t'agradaria concretament que es doblés? Saps allò que trobes a faltar, que et vindria de gust que estigués doblat en català i que no està doblat?
Home, si haguéssim de tirar per un tema, bueno, més personal...
Sí.
Si parlem en nombre de qualitat de pel·lícules i d'èxit de cinema, de taquilla, jo crec que aquí s'hauria de recuperar o de reparar un greuge, que seria doblar Titanic i doblar Avatar.
Home, les dues, clar, no estan en català.
Les pel·lícules més taquilleres de la història, jo penso que s'haurien de doblar al català, ja sigui per conciliació històrica, no?, per dir-ho així.
No, tens tota la raó. Jo tampoc ho sabia, que
escolta,
no estiguessin doblades.
Escolta, igual a la versió catalana, el noi sí que té espai a la fusta on s'està aguantant ella, que jo sempre he pensat que, mira, que jo m'ho mirava i pensava, perdona, tens espai per fer l'espai.
Podem arribar a canviar la història, fins
exacte,
i tot, no, Francesc, doblant un català, mira, potser faríem història encara més.
Francesc, tu tens alguna proposta per anar al cinema aquest Nadal, aquestes festes, que diguis, no us perdeu aquesta doblada al català perquè està especialment molt ben feta, fet amb carinyo, o aquesta altra, o... Fes-nos un rànquing, per exemple.
Home, sense anar més lluny, jo convidaria a les famílies que encara no han vist Ballenadors en català que vagin als cinemes, que que busquin a les cartelleres l'horari disponible per anar-hi, que no sentiran decebudes. I si no, sense anar més lluny, que vagin a les plataformes, que consulten les bases de dades des del sofà i Goita que fan ara, que allà trobaran la seva pel·lícula. Si està doblada al català i està a les plataformes, els ajudaran a trobar-la.
Doncs moltes gràcies. Farem això. I els que tenim nens al voltant, a més, encara més. Per
home, no, i farem cas de tots els consells que ens ha donat el Francesc.
Totalment.
Francesc, gràcies, un dels artífecs del compte doblatge en català. El podreu trobar a X, no? I també Instagram, no?
I també Instagram, sí.
Que vagi molt bé, Francesc. Bon Nadal. Gràcies per la teva intervenció.
Bon Nadal.
Gràcies a vosaltres. Bon Nadal.